més presència, no? En part perquè es beneficia d'altaveus de persones com Elon Musk, que es dedica a aplaudir i animar aquests episodis, no? En part perquè han trobat la manera de mobilitzar aquest tema de manera molt efectiva, sobretot el tema de la seguretat física, no? Quan hi ha un crim comès per un immigrant presumptament, no? Tot i que es publiquin estadístiques que demostrin que la immigració i la criminalitat no estan associades, però, diguem-ne, quan hi ha un cas prominent d'aquest tipus, això mobilitza molt, i també, en part, per la normalització de determinats discursos per part d'espais polítics tradicionals, no? Per tot plegat, l'extrema dreta, diguem-ne, de caire més violent, cada cop passa tenint una visibilitat més clara, no?
Aquí l'Arturo apuntava, no?, el paper de les xarxes. Hem vist, per exemple, suports d'Elon Musk, no?, de Tommy Robinson, per exemple, també, no? És a dir, aquí hi ha aliats i altaveus molt més potents que fa que tot això també, doncs, tingui un ressò diferent al que estàvem acostumats.
Exacte, no? I el problema és que aquest ressò i aquesta prominència cada cop fa que la diferència entre aquestes dues extremes dretes de les que parlàvem, no?, cada cop s'està diluint més, no? I tenim altres casos on això es veu molt clar, no? El fenomen Trump és un bon exemple, per exemple. El primer Trump que vam veure, no?, el de 2016, quadrava bastant amb el full de ruta populista, de dir, home, una mica estrany, una mica sorprenent, una mica radical, però bé, és una persona que s'ha presentat en unes eleccions, que considera, diguem-ne, que el món s'ha dividit entre els nosaltres i els ells i que té una agenda molt antiimmigratòria. Era el full de ruta, diguem-ne, populista que hem vist a Europa i que seguim veient, no? Però llavors, quan va perdre les eleccions del 2020, ni més ni menys que va promoure una revolta per aturar l'alternança democràtica. Aquesta és una línia vermellíssima, inimaginable, pròpia ja de l'extrema dreta una mica més violenta, que ja no accepta la democràcia com a marc de la regla del joc, no? I, per exemple, el partit de Meloni, no?, primera ministra italiana, aquest ja no ve de la tradició populista, ve sociològicament del feixisme. Vox, sense anar més lluny, ara hi ha estudis que demostren que el tret ideològic més marcat comparat amb altres partits de dreta en el sistema polític espanyol és la simpatia respecte a l'herència del franquisme o el llegat del franquisme. Per tant, doncs, ara estem veient que, diguem-ne, votar aquests partits ja no és una qüestió fins i tot de si vols una política més o menys dura contra immigració, no? Ara el tema va de democràcia liberal, no? I això ja no va tant d'immigració, sinó que va de democràcia. En el moment en què arriben al poder aquests partits, tenen tendència a creuar la frontera, a concentrar el poder i a desmantellar el sistema típic de les democràcies liberals que protegeixen minories, no? I això, potser, en alguns votants els hi pot semblar atractiu a curt termini, perquè dius, a veure si sacsegem el sistema i que ens treguin d'aquestes mil crisis que tenim, però demà o demà passat això es pot girar en la teva contra, no?
Sí, citaves, sí, bon dia. Citaves bon dia. A Tommy Robinson, no?, que és, a més, sí, un pseudònim, no?, d'un líder d'extrema dreta, i també hi ha un altre nom que és important en aquesta història, que és el de Rupert Lowe, sí, que estan plantejant-li com una mena de guerra Farage, no?, a més, vull dir que no sé en aquesta guerra entre extremes dretes com encaixen aquests aldarulls, aquests atacs violents. I després una altra qüestió que també a mi ha sobtat, que és que la tassa d'immigració a Irlanda del Nord és molt baixa. Realment és...
El 3,5%.
Realment, no? Està per sota del 5%, i depèn d'on vagis. No sé si això també... Com ho hem d'entendre, això? Vull dir que no estem parlant, sí, d'una societat que tingui una penetració de la immigració molt, molt alta.
Bueno, aquests són temes molt rellevants, no? Jo crec que citaves la figura de Tommy Robinson i de Rupert Lowe, i precisament, diguem-ne, aquestes dues figures representen aquest tipus d'extrema dreta més hereva del feixisme, no? D'una tradició més explícitament antidemocràtica que cada cop està, diguem-ne, que cada cop està adquirint més prominència i que està fragmentant, entre cometes, l'extrema dreta més populista, representada per Nigel Farage, no? que diguem-ne que és una mica més, entre cometes, moderada, que es presenta a les eleccions i que segueix un sistema una mica més establert, no? Per tant, doncs, les figures que tu estàs citant representen, són els noms i els cognoms una mica d'aquesta fragmentació de l'extrema dreta i, diríem, radicalització de l'extrema dreta, no? Figures com Tommy Robinson, una persona que ha passat molt de temps a la presó aquí al Regne Unit, una persona que estava vinculada al BNP, al British National Party, el Partit Nacional Britànic, explícitament feixista en la seva, en la seva, en el seu temps, no? Estem parlant d'aquest tipus de persona, ara mobilitzant milers de persones al centre de Londres i ara darrere les xarxes socials atiant el conflicte que estem veient a Belfast, no? Per tant, doncs, estem parlant d'un episodi que no és broma i que representa una mica aquesta radicalització de l'extrema dreta, que diu coses i fa coses que fa 5-10 anys tothom s'hagués posat les mans al cap, no? I el segon tema que citaves, molt important, és a dir, Nord d'Irlanda té molt poca immigració, de fet, et diria a Escòcia també, sorprenentment, la immigració al Regne Unit, hi ha moltíssima immigració, però es concentra sobretot a Londres i al sud, d'Anglaterra. Depèn també una mica de com ho miris, és a dir, si mires a dins de Belfast, hi ha districtes al sud de Belfast on sí que hi ha més immigració concentrada, però bueno, aquestes coses sempre les pots mirar de mil maneres, però en general és veritat que Belfast té poca immigració, Nord d'Irlanda té poca immigració, i això coincideix amb el que ens ve d'estudis acadèmics sobre aquest tema. I abans ho dèiem, no? Episodis de violència racial contra immigrants, amb què correlacionen? Correlacionen normalment amb erosió i declivi econòmic profund, no en presència d'immigració. La immigració catalitza, per dir-ho així, desafeccions latents, més que no les crea, per dir-ho així, no? Per tant, doncs, aquesta troballa que tu cites quadra molt amb altres estudis que tenim sobre el tema, no?
Sí, puc fer una pregunta?
I tant.
Sí, mira, aquesta divisió que has plantejat i que es repeteix en molts països d'una extrema dreta antisistema i una extrema dreta més de transformar el sistema des de dins, diríem, tot i que no està clar que després quan arribi al poder no es torni també antisistema, com ha passat amb el cas del Trump. Com la traslladaries en el cas d'Espanya? Com veus l'evolució de Vox? I com veus aquesta competència? Perquè a mi m'ha sorprès bastant que Vox anava pujant, però també pujava, se acabó la fiesta. També pujaven els més, diríem, altres alternatius a Vox. I a Itàlia veiem una evolució una mica diferent. Diríem que la Meloni ve de la branca més radical i el pas pel poder l'està, d'alguna manera, moderant. Com veus l'evolució a Espanya en cas de que tinguéssim un govern que guanyés les eleccions properes, el PP i Vox entrés al govern?
Sí, a veure, el cas d'Espanya se cita bastant amb aquests estudis, no? Com un cas molt típic, diguem-ne, d'una democràcia relativament jove, almenys en el seu temps, on l'extrema dreta no sortia, no? I la veiem a Àustria, la veiem a Holanda, la veiem a Itàlia, la veiem a França, però no la veiem a països com Portugal, Alemanya, Espanya, etc. No? I la tesi típica era dir... La vacuna, exacte. La vacuna, per dir-ho així, postfeixista, si li vols dir així, o postautoritària. Com de dir, home, la gent té a la memòria recent què vol dir un partit d'extrema dreta, un règim d'aquest estil. Per tant, doncs, diguem-ne, aquests països estan immunitzats. Bé, ja sabem que aquesta tesi, que potser era vàlida en el seu temps, ara és una tesi que ja no és vàlida, no? I jo crec que el cas espanyol, en aquest sentit, representa molt bé aquesta idea de normalització, no? Aquesta idea, doncs, que aquest tipus de discursos, diguem-ne, sonen normals. I en part sonen normals perquè tenen més altaveus ells i ells ho fan millor, juguen amb molta ambigüitat, no? Però en part també són normals perquè espais polítics tradicionals també de vegades han comès l'error de normalitzar o adaptar alguns d'aquests discursos, no? Per aquesta cosa de dir, home, és que com que se'ns escapen vots cap allà, doncs diem lo mateix i per tant pararem aquesta fuita de vots, no? I això en realitat s'ha demostrat que és una receta catastròfica, perquè el que fas és augmentar la importància d'aquest tema i, diguem-ne, legitimar-la també, no? Per tant, doncs, hi ha una història de legitimació de normes, no? De quines són les fronteres del discurs, no? I llavors, com que tots ens hem desplaçat una mica més, diguem-ne, cap a la frontera, entre cometes, radical, doncs ara tot això sembla normal, no? Llavors, en el futur, Vox, què passaria si guanyés les eleccions, etc. És una mica el que ens referíem abans, no? És una gran incògnita. No saps per on et sortiran aquests països, no? Aquests partits, no? La tendència és que normalment es presenten com a semimoderats, és a dir, no, nosaltres no som antidemocràtics, nosaltres som els més democràtics del món, perquè precisament volem donar veu, diguem-ne, a la majoria que està silenciada, el nosaltres versus l'ells i tal, no? Aquest és un discurs, diguem-ne, que vesteix de democràcia un discurs bastant radical, no? Però llavors mai saps què pot passar. Els casos nord-americà, els casos polonès, hongarès, etc., ens demostren que moltes vegades, quan estan al poder, creuen aquesta frontera i, per tant, comencen a desmantellar el sistema. Comencen a fer coses que van dir que no estaven ben bé en el seu programa electoral, no? I llavors, de vegades, tenen un concepte de democràcia, com a mínim, molt diferent al que tenim ara, no? La democràcia liberal, que és el sistema que tenim ara, doncs, a l'Europa, a Europa, als Estats Units, etc., és un sistema que sí que és veritat que respecta la veu de la majoria, però que sobretot protegeix les minories. La democràcia liberal és això, és protegir el dret individual. I si tu ets un individu que estàs en una minoria lingüística, racial, ètnica, d'orientació sexual, del que sigui, aquest sistema et protegeix. En el moment en què comences a desmantellar aquests, diguem-ne, pesos i contrapesos, aquest sistema de protecció de minories, diguem-ne, entres amb el campi qui pugui. I potser a curt termini t'interessa, però ningú et garanteix que demà o demà passat això no se't giri la teva contra, no? Per tant, doncs, és un interrogant, però en tot cas una mica perillós, no?
Ferran. Sí, jo volia preguntar per una altra frontera, no? Que és la física. El discurs de la xenofòbia, pues, habitualment va acompanyat d'un postulat de bunkerització, no? De fet, el propi Brexit ja portava una càrrega xenòfoba important. Es va crear l'imaginari per l'extrema dreta de que la Unió Europea era equivalent a descontrol migratori i que una Gran Bretanya sense la Unió Europea, aïllada, podria controlar molt millor la qüestió migratòria. Cosa que després hem vist que era falsa. I, de fet, la mateixa extrema dreta que assegurava que calia que la Gran Bretanya sortís de la Unió Europea per fer el control migratori, ara està utilitzant el descontrol migratori per créixer, no? I jo volia preguntar, en el cas d'Irlanda del Nord, a més, hi ha una altra qüestió, que és que aquest Brexit, aquesta sortida de la Unió Europea, no ha comportat la mateixa situació de frontera que en la resta de la Gran Bretanya.
Sí.
I bona part d'aquests episodis que estem vivint se sustenten sota una reclamació de que cal una tornar a la frontera dura amb la República d'Irlanda perquè una part de la immigració, qüestió que no és exacta ni és verídica, però que una part de la problemàtica prové de que encara hi ha una frontera amb la Unió Europea que no està blindada, que és la frontera amb la República d'Irlanda, a través del qual arriben a Irlanda del Nord els immigrants. Aquest és un tema que té importància?
Moltíssima. I està molt bé que el ressaltis, perquè realment crec que no és casualitat, diguem-ne, que estiguem veient una virulència especial al context de Belfast i del nord d'Irlanda, perquè sí que tenim la mobilització de l'extrema dreta, sí que tenim aquest context d'erosió, diguem-ne, econòmica i de desigualtat econòmica, que són aquelles dues coses que ens surten als estudis que comentàvem, però llavors hi ha una cosa molt específica del nord d'Irlanda, que és el context post-Brexit, i també, sobretot, la tradició, diguem-ne, el conflicte polític que hi ha hagut entre protestants i catòlics entre la dècada dels 60 i 90 del segle passat, no? I això s'ha colat en aquest sistema, i això està jugant un rol molt important. Llavors, en el context post-Brexit, que tu citaves molt bé, diguem-ne, el Regne Unit ha adquirit el control de fronteres, per dir-ho així, no? Ja no hi ha lliure moviment, tu necessites un visat, etcètera, etcètera, excepte amb la frontera entre el nord d'Irlanda i la República d'Irlanda. Aquesta frontera està oberta, perquè és una mica per no destarotar, per dir així, l'equilibri una mica precari que va aconseguir l'acord de Divendres Sant, no? Uh-huh. I llavors ara, que hi ha hagut moltíssima immigració al Regne Unit, malgrat tenir aquest control de fronteres, hi ha hagut moltíssima immigració, sobretot de l'any 2021 al 2023, i és per això que aquest tema ha esclatat molt, i un altre dia parlarem de per què ha passat això, però és igual, el tema s'ha polititzat de mala manera en termes d'immigració, sobretot entre comunitats unionistes i protestants, no? Perquè, clar, la comunitat unionista, diguem-ne, protestant, que se sent britànica, no? Diu, escolta'm, aquesta és una entrada d'immigració massiva, il·legal, per la porta darrere, no dèiem que el Brexit era control de fronteres, això és el Regne Unit, aquí tenim un control de fronteres global, per què hem deixat aquesta coseta aquí oberta que se'ns està colant tothom, no?
Exacte.
Per resumir-ho, seria això. I, en canvi, les comunitats catòliques més orientades cap a Irlanda diuen, no ens tanquis la frontera un altre cop, nosaltres som irlandesos, no toquis l'acord de Divendres Sant, perquè si no les tornarem a tenir, no? Per tant, doncs, el tema de la immigració ha accentuat com acostuma a fer, no?, en altres contextos, escola amb altres conflictes, exacerba altres conflictes. I en aquest cas la immigració ha exacerbat alguns dels conflictes molt profuns que han marcat la política del nord d'Irlanda durant dècades. No?
Quim, vols afegir alguna cosa?
No, estava escoltant amb molt d'interès tot el que esteu explicant. La veritat és que jo acabo d'arribar aquí a Irlanda del Nord i conec la història d'Irlanda del Nord, però bé, estava seguint tot molt amb molt d'interès. La veritat és que vull avui i demà intentar parlar amb moltíssima gent perquè em posi una mica en context del que està passant realment aquí. Les condicions polítiques influeixen, però jo crec que el descontentament també econòmic per una falta d'esperança en el futur també hi ha una part que està al darrere d'aquests aldarulls que vull descobrir, evidentment, a les properes hores.
I ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, Quim Olivares, d'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, i també Sergi Pardos, membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. Gràcies, que vagi bé.
Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
Parlant de violència, parlarem d'aquí a 2 minuts després de la publicitat. El govern prepara canvis legislatius davant de l'augment dels tirotejos.
Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Escolta, saps què ha fet la Pilar?
Què?
Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
Sense pagar?
Bé, ara no. El començarà a pagar després.
Ah... Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta citroen.es.
Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Ai, sangria. Sangria del Simón. Anima't a ballar. La fiesta del Simón. Alegria del Simón. Sangria del Simón. Ven, vamos a disfrutar. Ai, sangria del Simón.
Ho veus?
Okay.
L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres? Aventurers?
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el... Catalunya Ràdio.
I el mític encara Messi, encara Messi, encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic, Ferran Espada, la periodista del País, Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es, Arturo Puente, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal. Ho explicàvem a l'informatiu, el govern prepara canvis legislatius davant de l'augment dels tirotejos. Vol ampliar fins als 5 anys la tinença il·legal d'armes de foc. Miquel Jarque, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
El Miquel és corresponsal de successos d'aquesta casa i ahir va ser a la trobada amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va fer amb els mitjans de comunicació. Una consellera, Miquel, que està preocupada amb l'augment dels tirotejos.
Està preocupada la consellera, està preocupada tota la cúpula de Mossos per diversos motius. Són fets que són estranys, puntuals... no es poden normalitzar, generen molta alarma social, tot i que la majoria de fets que es denuncien actualment, doncs la majoria són furts, són robatoris, i en general aquestes xifres baixen un 7%, doncs ens trobem amb aquests altres fets, amb aquestes execucions a la via pública, que, per exemple, aquest any a Catalunya han mort 6 persones, 18 han quedat ferides per arma de foc, totes estan relacionades amb el món del narcotràfic i d'alguna forma també amb el cultiu i el tràfic de la marihuana. L'any passat en van morir 8 i, a més, aquí el que està preocupant és, un cop es fan anàlisi d'aquestes dades, doncs es veu que no hi ha un patró. Segons les dades dels Mossos, el 28% dels incidents són amb armes reals, hi ha un 25%, una quarta part, que es fa amb armes d'incidents, que hi ha armes falses, i un 45% es desconeix si hi havia, on estava aquesta arma, perquè no s'ha trobat. Per tant, tenim una anàlisi també que no ens dona una línia clara per on anar. Sí que es veuen indicatius preocupants, per exemple, la mida de les armes. Hi ha moltes armes curtes, intervingudes, i això preocupa perquè les armes curtes es fan servir més que les armes llargues. Els incidents passen...
Perquè són més fàcils de portar, entenc, no?
Són més fàcils de portar, i si una arma és més fàcil de portar, també és més fàcil que la facis servir.
Ja.
Incidents que passen també al voltant de l'AP7, del litoral. Això, hi ha aquí una certa normalitat, perquè és on es concentra la majoria de la població, i a més tenim la part marítima, que és una entrada i sortida d'estupefaents, de droga, i també la P7 com a gran línia de distribució.
La pregunta és, per això, què s'ha de fer per evitar el que està passant? I aquí, Interior el que interpreta és que s'han d'augmentar les penes.
Sí, perquè es detecta un factor. La tinença d'armes es penalitza poc a Espanya en relació amb la resta de països de l'entorn. Per exemple, la pena de presó per tinença d'armes de foc, el que es vol és que augmenti dels 2 anys actuals als 5. I per als grans cultius i tràfic de marihuana, doncs que passi de la franja d'un a 3 anys de presó, això en alguns casos no comportaria presó, si no tens antecedents, a una forquilla de 6 a 9 anys. Per tant, penes baixes, veiem aquí una anomalia, intentem atacar, és el que proposa el Departament d'Interior. Aquí hi haurà d'haver un tràmit parlamentari, s'hauran de buscar suports polítics, no serà dit i fet.
Hi ha entrevistat amb diferents experts en màfies i també en temes de droga, i deia que el principal lloc on s'ha d'atacar és l'estructura econòmica, no? És a dir, que s'ha d'ofegar econòmicament aquest sistema, perquè si no, si acabes amb un delinqüent, doncs en posen un altre. I això és un sistema que està retroalimentat, a més, que està descentralitzat. És a dir, que no és una cosa que afecta Barcelona, sinó que té una xarxa a nivell europeu i a nivell mundial. Per tant, és molt difícil d'atacar això, no?
Això és complicat d'atacar. És difícil perquè estem en un moment en el que el narcotràfic, les bandes internacionals són multinacionals, tenen molta mobilitat. A més, no hem de pensar tampoc en una estructura absolutament piramidal, sinó que aquí també intervenen empreses que es diuen crime as a service, és a dir, empreses al voltant d'aquestes xarxes, d'aquestes bandes, d'aquests grups organitzats, que poden ser petits, a partir de 3-4 persones, però que ofereixen serveis com, per exemple, i això ho hem vist amb els últims operatius policials, ofereixen el servei de transport. I també ofereixen el servei de blanqueig, de capital.
Et fan tot el pack.
Et fan tot un paquet. I a més, amb la gràcia, que com que hi ha diverses bandes de narcotraficants que s'intenten robar la droga entre ells, és per això que van armats i és per això que hi ha moltes més armes al carrer, també ofereixen molta confidencialitat i ningú sap qui és client d'aquí. I hi ha aquí una relació d'anonimat que també està garantida amb aquest tipus d'empreses que treballen pel narcotraficant.
José Luis Franco, que ens acompanyava, expert en màfies, deia això.
És que ja està passant, perquè ja estan operant aquí. I per operar aquesta màfia necessita una logística forta. Estem parlant de contenidors que arriben a ports. Estem parlant de la distribució d'aquests contenidors. Estem parlant de la custòdia, la distribució cap a Europa. Tot això necessita una infraestructura.
A veure, jo també vaig ser en aquesta trobada amb la consellera i amb l'intendent, amb el comissari dels Mossos d'Esquadra, i una de les qüestions que jo crec que va quedar sobre la taula, evidentment hi ha una investigació en marxa i per tant escatir les raons profundes i el que va passar, doncs això es farà al voltant de la investigació, però bàsicament teníem col·lavall, jo crec que va ser molt clar, que era fruit, si no les sis, moltes de les sis, d'una guerra entre dues bandes, que tampoc no sabíem ben bé...
De l'est, no?
De l'est, sí, bueno, no? Al voltant, no? I que tenien a veure amb aquesta guerra entre bandes. Vull dir que per això eren uns assassinats tan... Que jo diria que són molt cridaners, perquè, és a dir, evidentment, que matin una persona sempre és cridaner, però que la matin a les 9 del matí o a les 9 i escat del matí...
Davant d'una comissaria.
Davant d'una comissaria, en ple centre...
El dia en què hi havia el gran desplegament policial.
Sí. Preguntats per això, jo crec que també va estar interessant, que preguntats per això, deien, no us feu... No? Una mica la idea era... No us feu massa... Amb això no us feu massa pel·lícules. Ells busquen una oportunitat d'eliminar el seu objectiu, un objectiu que ja tenen, i els és una mica igual, si és davant d'una comissaria o és entre molta, hi ha molta policia o hi ha poca. Evidentment, intentaran treballar, entre cometes...
Amb més seguretat.
però si no, ja està. Busquen l'oportunitat i ho fan.
Però ho fa fer a cara descoberta,
sí.
A marxar caminant... Sí.
Dit això...
Que no l'hagin trobat encara...
De càmeres que hi ha.
No tota la Policia Nacional, no els Mossos, tot el que hi havia aquí, i resulta que tu pots anar allà, pam, te'n vas, el deixes al casc a la el tren
no
i desapareixes i ningú et troba.
La possibilitat del sicariato, no? Vull dir que...
Bueno, és veritat.
Sí, sí.
Aquí,
vull dir, el cos de... Vull, no descartava.
És el dia de desplegue policial més gran de la història de Barcelona.
Que per allà 800 metres. Sí.
No descartava la possibilitat del sicariato?
No, jo crec que és... Aquí hi ha una persona molt professional, no? Que, a més, no...
I molt normal, eh?
No s'ha identificat ni a la persona que va premar el gatell, ni a la víctima, de moment.
Recordem, però, que hi havia, que en els darrers quatre, que hi ha hagut així molt cridaners, un aquí on estàvem explicant el carrer Balmes, dos a la zona franca, pràcticament en el mateix punt, a més, una cosa una mica...
El carrer Mineria. No?
Carrer Mineria. I un altre tiroteig que va passar al Poblenou, les víctimes conegudes, identificades, pràcticament també se vinculen totes amb el món del narcotràfic.
Hem de pensar també en Consell de Cent entre Casanova, entre Villarroel i Urgell, a la porteria d'un pis d'habitatges, on es va executar també...
També una execució pura i dura. Dit això, una cosa sobre l'augment de penes, que crec que és bastant interessant. Les penes de tinença d'armes, hi ha una directiva europea que ja ve a harmonitzar-les. És a dir, hi ha una directiva europea que està imposant a tots els països l'augment una mica de les penes de tinença d'armes. Ara mateix, és veritat que a Espanya són una mica més baixes, estan entre els 6 i els 2 anys, i per tant, el que jo crec que una de les qüestions que posaven sobre la taula era, és que no es poden ficar a la presó. I evidentment, per un sicari d'aquesta mena, no?, que la pena de presó per portar armes sigui una mica més gran, no és dissuasori. Ara, el que fa és que si en un control l'enganxem amb una pistola, passi a la presó. I això evita que faci que cometi un crim després, no? Però hi ha una directiva europea que harmonitzarà aquestes penes. Una altra cosa és l'augment de penes pel tema de la marihuana, que jo crec que ho tenen molt clar, no? L'interior i els Mossos ho tenen molt clar, jo no ho tinc tan clar. No per res, no perquè consideri que no és un delicte o que no és una qüestió molt grossa, sinó perquè les presons ja estan plenes de gent que menudeia amb marihuana i aquesta mena de substàncies. No sé si... És a dir, té pros, però té contres, eh?
Doncs jo discrepo una mica en aquest sentit. De fet, en la notícia, quan dius... No, estic d'acord amb l'Arturo quan diu per un tio que mata un altre mig al carrer amb cara descoberta, que passi de ser de 2 anys a 5 anys, no li importa gens. Oh. És a dir, jo crec que... Perquè al final dius, si són 2 anys, ja saps que no entres a la presó. I si són 5, entre bona conducta o no sé què o no sé quant, tu saps que el temps que et passa a la presó és gairebé un...
Però el retires del carrer.
Sí, el retires una estoneta.
Una estona.
Però el fet dissuasiu de que deixi de participar en això, per mi no hi és. Ja que ens hi posem, jo ho faria, si la directiva europea ho permet, jo hi posaria una miqueta més. És a dir, que no sigui allò de 2 a 5...
Sí, sinó fins a 5.
A
la directiva europea,
aquí el que es vol també és que no estarà igualment penat portar una arma, estem parlant d'armes que no estan legalitzades, armes il·legals, no estarà igualment penat portar-la en una bossa que portar-la a sobre, que exhibir-la, que aquella arma sigui curta, que aquella arma sigui llarga. El que sí que retallarem serà alguns casos d'exhibició de tirotejos a l'aire, que a vegades ens arriben de determinades zones de Catalunya, de determinats barris, en els quals, doncs, per...
més intimidatori.
Exacte, com per marcar territori. Sí. Això potser sí que... I que aquí, doncs, hi va haver una nena ferida, si recordeu, fa pocs dies, amb un acte d'aquest.
I, per l'altra banda, el tema de la marihuana. És a dir, encara que aquí culturalment hi hagi hagut una gran permissivitat ideològica amb el tema de la marihuana, és el gran problema. És a dir, tot això ve pel tema de la marihuana. Val? Per tant, si realment es vol mirar de resoldre aquest problema, cal duresa, cal duresa. Que les presons estan plenes per no sé què, sí, però si en vez d'estar plenes per gent que s'hi estarà un o dos anys, s'han d'omplir amb gent que si potser se n'està 15 d'anys, no serà immediat, però segur que tindrà efectes. Aquestes màfies també es mouen. I al final és dir, si tu has d'atacar econòmicament, a mesura que vas posant moltes dificultats, que hi hagi gent disposada a estar un temps a presó a canvi de treballar en el tràfic de marihuana i el cultiu, etc., doncs com més endureixis aquestes penes, més complicacions els hi poses. No? Per tant, jo en aquest sentit crec que d'acord amb el tema de l'ús i una certa llibertat que es havia fet...
No te'n sabeu, amb l'ús.
Però, escolta, això és una activitat il·lícita, està portant assassinats als carrers, per tant, cal prendre mesures. I a Països Baixos, que havia sigut el paradís del consum, etcètera, etcètera, s'ha canviat totalment la manera de tractar-ho. Per tant, en aquest sentit, també val la pena veure els que ja s'hi han trobat com estan reaccionant, perquè em sembla que estem anant una mica tard i en sentit contrari.
A veure, jo la gent que ens escolta, o sigui, és que parlem d'això com si estiguéssim parlant de xutxes, no? O sigui, qui porta una arma de foc, és igual si ho porta a la bossa o ho porta al cinto o ho porta... Qui porta... Però per què s'ha de... Però qui ha de portar una arma de foc? Vull dir, qui porta una arma de foc és per alguna cosa. Vull dir, el primer que t'explica és, escolta, no portis una arma de foc si no estàs disposat a utilitzar-la. Bueno, doncs qui porta una arma de foc està disposat a utilitzar-la. Si és una arma de foc il·legal, està disposat a utilitzar-la pel que està disposat a utilitzar-la. Per tant, ni dos ni cinc, que la Unió Europea es posi despiles. Vull dir, portar una arma de foc ha de ser profundament il·legal i penat amb les màximes penes. No pot ser viure en un país on en una baralla de bar al Sasso et fiquen 9 anys a la presó...
O cantar contra el rei,
amb Pablo Hasél encara a la presó, i portar un arma de foc 2 anys. Vull dir, això és que és una estupidesa.
Molt menys, 6 mesos.
És que m'és igual perquè la portis. Un arma de foc, ningú ha de portar un arma de foc que no sigui legal, registrada, per un ús molt determinat, de tir esportiu, del que sigui, etcètera, etcètera. O algú que tingui una professió de seguretat, però ningú, absolutament ningú. Això per començar. Segon, aquestes coses que... O sigui, a veure, els enfrontaments entre bandes rivals del narcotràfic, que a vegades són bandes rivals pel control del territori, però a vegades és que quan hi ha narcotràfic es generen bandes...
roben,
serveis criminals,
els narcotraficants, i per tant s'enfrenten. Quan són bandes locals, pues això passa en determinats barris de les nostres ciutats, en determinats barris de l'àrea metropolitana, i li donem molt poc cas, però allà hi viuen veïns exactament igual que al carrer Balmes, vull dir, hi viuen veïns i són els que pateixen la immensa majoria d'aquests enfrontaments armats. És veritat, molts d'ells, com explicaves, que molts són intimidatoris. La immensa majoria de trets que es disparen són intimidatoris. Ara, quan es dispara, es dispara. Això de parlar de que la nena de Badalona va ser un accident perquè no la van disparar... Home, és que ja, si l'haguessin disparat directament, ja seria el colmo. No és un accident. Vull dir, que una nena surti ferida amb ferida de bala en un barri, això no és un accident. Això és que tenim un problema greu i, per tant, ens hem de posar les piles. I jo sí, soc molt partidari de que les penes siguin molt més altes per portar armes de foc i que això sigui un delicte gravíssim. Perquè si no ens quedem amb això, clar, l'enfrontament entre les grans multinacionals del crim s'acaben produint en llocs molt específics, pues això, en els grans centres de la ciutat, pues sigui a París, sigui allà on sigui, no? En els barris benestants, perquè aquesta gent viuen en uns pisos molt importants, perquè són directius d'aquestes multinacionals del crim, I bueno, això crida molt l'atenció. Han matat algú al carrer Balmes. No, no, el gran problema el tenim en determinats barris on hi han bandes organitzades, barris i pobles, eh? Escolta, a les Borges Blanques van matar un pobre xaval en una plantació de marihuana de la forma més tràgica possible, més terrorífica possible. Simplement amb aquesta qüestió dels assaltants que dèiem. Vull dir que això està passant a les ciutats i també està passant als pobles. I, per tant, posem-nos una mica les piles, per favor.
Miquel Jarque, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant. Són les 9:34. I a banda d'això, Donald Trump dona la guerra de l'Orient Mitjà per acabada. I això està tenint conseqüències perquè ja han obert, per exemple, els mercats. Lara García, bon dia.
Hola, bon dia.
I què diuen les borses europees?
Doncs les crescudes que veiem aquesta matinada de les borses asiàtiques es traslladen de ple a les borses europees, que han obert fa una mitja hora i ja registren pujades al voltant del 2%. De moment, l'IBEX 35, la borsa espanyola, és la que més creix, es dispara un 1,70% fins als 18.600 punts. Recordem que ahir va tancant uns 18.100, 18.200. Alemanya, Itàlia i França, els índexs pugen un 1,30%, i a l'Àsia continuen aquestes crescudes. A Wall Street ahir també van rebotar amb força en el tram final de la sessió i al vespre, i el preu del petroli es desploma, ha baixat $6 des de l'anunci de Trump, i ara mateix el barril de Brent ja se situa al voltant dels $88.
Aquesta és la situació a les borses. Anem a saludar a aquesta hora la catedràtica d'Economia i Empresa de la UB, Montserrat Guillem. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, aquí mirant com va tot en verd avui.
I com ho veus? Com ho veus?
Doncs mira, que les borses estan assenyalant que hi ha moltes ganes de que s'acabi el conflicte. I, per tant, avui sembla més creïble que ahir, i per això doncs, estan fent una resposta al que vam saber el vespre, no? Que tot evolucionava bé, però a la vegada també és una font d'informació. És a dir, els mercats estan dient si la pau arriba, les expectatives són bones.
Mm. Clar, veiem que tot això arriba just quan el Banc Central Europeu just ahir va pujar els tipus d'interès per contenir la inflació d'Europa derivada del conflicte a l'Orient Mitjà. Creus que era precipitada aquesta mesura, veient el que està passant avui?
No. Evidentment, si ho haguessin sabut, potser haurien esperat una mica, però els aconteixements poden canviar d'un dia a l'altre. També avui es pot fer un anunci dient que no s'arriba a un acord, i aleshores tota aquesta inflada. Per tant, jo crec que es desinflaria, no?, ràpidament la crescuda de la bossa. Però jo crec que el Banc Central va actuar d'una forma molt prudent, veient les dades que hi ha a Europa, veient que ens estem allunyant del 2% d'inflació, estan pujant massa els preus, i el Banc Central diu, a veure, no estem en un nivell de tipus d'interès tan alts, però anem a donar un senyal de que nosaltres estem a sobre i anem a reaccionar ràpidament, no? I, per tant, s'esperava que es fes aquest pas. No ha estat cap sorpresa aquesta petita pujada, que és molt poc, que és un quart de punt.
Després de gairebé 3 anys, no?, sense revisar-los.
Sí, però veníem de tipus més alts, i per tant s'havia anat baixant perquè la situació doncs semblava controlada. Ha sorprès aquesta primavera, no?, que s'hagi embolicat d'aquesta forma, diguem, sobretot aquesta crisi energètica que s'ha produït, que incidiria segurament en els preus, i el Banc Central ha dit, a mi no em tornarà a passar el mateix que el 2022, que vaig tardar molt a reaccionar. Tinc els tipus més baixos que els Estats Units, que estan per sobre del 3, pujo un quart de punt, no?, i wait and see, no?, esperem a veure què passa, i anem treballant en funció de les dades que anem rebent. Ha refet una mica les perspectives de creixement, ha dit, escolta, això que ha passat aquesta primavera ens ha afectat, per tant, anem a ser doncs sensats, no?, i a baixar una mica les perspectives de creixement econòmic.
I aquí considera Montserrat, que la pujada del tipus no és la política monetària adequada. Per exemple, Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, ens deia això.
Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
Com ho veu, Montserrat?
Mira, el que està passant és que la política monetària clàssica que està aplicant el Banc Central Europeu és molt lenta, no?, i és molt ortodoxa. Diu, escolta, si pugen els preus, jo el que he de fer és l'accés al crèdit fer-lo més difícil perquè baixi la demanda i aleshores baixin els preus perquè els que venen volen vendre i, per tant, han de baixar el preu. Ara bé, Quan ara rebem dades d'inflació, no, nosaltres també, com que s'han tret diguem, el tema de la rebaixa de l'IVA, però amb una inflació més alta, i estarem dient és que el Banc Central no ho està fent bé. No, jo crec que el Banc Central ho està fent bé. No estem en nivells de tipus d'interès estratosfèrics. Per tant, jo crec que en la teoria es pot criticar, però en la pràctica no, perquè encara queden reunions fins a final d'any, el Banc Central Europeu pot reaccionar fent el contrari, de forma molt prudent, i el que no deixarà és que s'ofegui l'economia europea. És a dir, no farà que s'apugin molt els tipus i les empreses no siguin prou fortes com per seguir generant prosperitat, no? Per tant, jo crec que no estic d'acord en que és una mala decisió en aquests moments, però que és la decisió circumstancial. Ara, veurem què fa la borsa avui, demà, i a veure si aquesta tarda seguim igual, no?
És Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia i Empresa de la UB. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
Gràcies.
El que sí que posa en evidència les conseqüències d'aquesta guerra a l'Orient és l'elevada que té dependència d'Europa, per exemple, amb els combustibles fòssils, amb aquesta importació d'energia, o també, per exemple, amb les matèries primes, els minerals més crítics que sovint provenen d'altres continents, i això fa doncs, que aquesta relació comercial amb estats com Estats Units i la Xina doncs no sigui tan fort quan el món trontolla. I, per tant, Europa és més feble del que sembla quan el món falla.
Avui el Banc Mundial té un informe, bueno, ahir es va donar a conèixer el seu informe, en el que deia que l'economia mundial es ralentitza precisament com a conseqüència de la crisi energètica i de la inseguretat que hi ha en relació als subministraments de productes bàsics com els fertilitzants. Però també diu aquest informe una cosa, dona que el creixement mitjà del PIB serà del 2,5 o 2,6%, em sembla, ara no recordo exactament el percentatge, però perquè el vaig llegir ahir, però també diu una cosa, diu no repartirà igual. Els països més pobres, els que estan en vies de desenvolupament, molts d'ells, la seva economia retrocedirà per sota del que estava el 2019. És a dir, que haurem perdut gairebé una dècada de creixement per culpa d'aquesta crisi, que és una crisi que és veritat, que és conjuntural, però va tenint efecte arrossegador. I tampoc no està tan clar que el conflicte del Golf acabi tan ràpid. Quantes vegades ha anunciat Trump que està a punt d'arribar a un acord? És veritat que Estats Units ara ha canviat la cosa perquè la presa ha canviat de bando i ara la presa està de part dels Estats Units. Qui necessita més imperiosament el pacte és Estats Units més que Iran, però també és veritat que Iran no està disposat a acceptar qualsevol condició. I, per tant, ja veurem com evoluciona.
Jo agafant aquest fil, intentant connectar punts, quan Trump aquesta setmana trenca l'alto al foc i s'apunta a bombardejar i de cop i volta diu estem a punt d'arribar a un acord de pau i l'altra part et diu no tenim notícies d'aquest acord de pau i per altra banda et diuen que la borsa ha reaccionat molt bé i dius, ostres, a veure, i quin dia és que posa la seva empresa a borsa Elon Musk, no? I dius, bueno, doncs potser no és tanta coincidència que a Trump li interessi que les borses es posin de color verd el dia que Elon Musk s'ha de convertir en el primer bilionari del món si ven bé a la borsa, no? És a dir, jo hi ha un punt ja que realment les coincidències crec que no són per casualitat. Per altra banda, a veure avui qui està comprant barrils de Brent a un preu molt baix i si la setmana que ve hi tornen a haver hostilitats a veure qui se'ls ven, perquè tampoc seria la primera vegada. No. Per tant, jo crec que en aquest sentit sí que hem d'aixecar una mica la cella per dir a vegades les coses no són tan casualitats. I per altra banda, em sembla molt interessant aquest debat de l'augment dels tipus, perquè els dos convidats que no deien ben bé el mateix, tant la Montserrat com el Josep Soler, no? Però jo crec que els dos tenen la seva part de raó. És a dir, acadèmicament, és a dir, escolta, hi ha molta inflació, què ha de fer el Banc Central Europeu?
Donar senyals de què és.
Pujar el tipus, perfecte. Però clar, l'altre diu, escolta, però és que la inflació no està pujant per un escalfament de l'economia d'un mal...
Per un factor extern.
Exactament. I llavors aquí, jo el que fa el Banc Central Europeu em sembla de manual. Molt bé. Però què està fent la Unió Europea quan tothom et diu, escolta, que la inflació ve per l'energia?
Aquesta és la qüestió.
Llavors és, Unió Europea, què estàs fent per no dependre dels que t'estan generant una crisi econòmica de nassos? I la resposta és molt poc.
Poca cosa. Molt poca cosa.
Molt poc.
Clar, perquè el debat entre, és a dir, entre pujar els tipus d'interès, que això, és a dir, que té uns efectes claríssims, és pujar d'hipoteques. Vull dir, o sigui, a les butxaques de la gent és pujar d'hipoteques. La pujada dels tipus d'interès. La qui té una hipoteca, interès variable, ja sabem tot això, però
Els que facin la hipoteca de mal, si sortirà pitjor.
I els que facin la hipoteca de mal. Però és pujar, què fas? Li pujes la hipoteca a la gent o acceptes un augment de la inflació, que és que cada mes la gent perd, el que sigui, un 2, un 3% de capacitat adquisitiva. D'un-hi-do, eh? D'un-hi-do el que estem parlant. És a dir,
sí, sí.
No hi ha solució bona, diguem-ne. Ara, és veritat que quan és exogen, extern a l'economia, que té factors que no venen per l'escalfament de l'economia, tu el que has de fer és posar remei en el que pots fer. I què ha de fer ràpidament la Comissió Europea, els països europeus? És anar a un model de transició energètica en el que ens autoabastim d'energia. I això només pot passar per les energies renovables. Jo crec que tenir en compte que això té un impacte directe, perquè jo crec que moltes vegades tot el tema de les energies renovables, moltes vegades la gent ho veu com una cosa, bueno, un tema verd, un tema de pel planeta...
No, és un tema de butxaca.
És important pel planeta, evidentment, també. No ho menystinc, però la gent ha d'entendre que és un tema de butxaca. És energia neta i, a més, no diria gratuïta, però quasi, s'apropa a la gratuïtat. I, per tant, aquí no es poden perdre trens. I, en fi, jo Catalunya que no pot perdre el tren.
Gratuïta no és.
No, gratuïta no és.
Però molt més barata que el gas. Però,
a la llarga
ho és.
És a dir, la font d'energia, el sol, el vent... és gratuït. Però la instal·lació...
És
una inversió.
Però,
però al mateix temps, és una oportunitat de desenvolupament tecnològic, de llocs de treball, etcètera.
No, tant, i sobretot el tema de la dependència en temps geoestratègicament tan convulsos com ara.
Aquest és el més important.
Al segle XXI portem ja dos grans crisis, no? La del 2008, financera hipotecària, i l'actual, la que portem des de fa gairebé... 6, 7, 8 anys inflacionària, no? La primera sí que la podem qualificar de sobrevinguda. Potser alguns experts la podien esperar, però en tot cas és sobrevinguda. És per una mala praxis financera, una mala praxis bancària, que va comportar doncs, la punxada d'una bombolla a nivell global brutal i va comportar els efectes que va comportar. Aquí els poders públics podien haver fet prevenció anterior legislant al respecte, però en qualsevol cas era molt més difícil i ja es va legislar a posteriori i el propi sistema bancari es va haver de reconvertir. Aquesta és molt més sagnant. Aquesta és una crisi provocada, perfectament pilotada i absolutament que es veia venir. Que té a veure amb la falta d'autonomia energètica, evidentment, de la Unió Europea. Estic d'acord amb vosaltres de que la Unió Europea s'ha de posar les piles en aquesta falta d'autonomia, en tenir més autonomia energètica, però també en la incapacitat de la Unió Europea de fer front, de tenir incidència global per evitar aquest tipus d'actuacions, aquest tipus de fabricació de crisis que ens acaben afectant en el moll de l'os. I ho dic, va ser un error de la Unió Europea llançar Ucraïna a una inestabilitat política brutal per acabar, amb tota la responsabilitat de Putin, evidentment, però per acabar en una invasió i una guerra que va provocar el que va provocar, i és un gran problema de la Unió Europea que no hagi tingut la capacitat d'incidir en allò que molta gent anava des de fa ja una dècada anunciant, que és que no deixeu que Israel ens porti a un conflicte global en l'Orient Mitjà. Evidentment, de la mà dels Estats Units, però pilotat perfectament per Israel. Ho pagarem car, ho estem pagant car. La Unió Europea, a hores d'ara, encara no ha fet res. Per tant, sí, més autonomia energètica, però també més incidència global, perquè aquests actors que estan descontrolats, com és el cas d'Israel, se li pugui posar algun tipus de control i algun tipus de pressió perquè no ens porti a aquestes situacions.
Jo estic d'acord, però també crec que li hem de poder demanar el que li podem demanar a la Unió Europea, que és una estructura política molt, molt imperfecta.
Bueno.
És a dir, cada estat mira per ell. Per tant, en aquest sentit, de les dues coses que tu deies, el concepte de sobirania energètica redunda positivament en la Unió Europea i en els estats membres, és bo per tothom, per tant, en aquest sentit es podria anar una miqueta més de pressa. El tema de la unitat militar, de la unitat d'acció exterior, etc, és molt més complex, que no dic que no s'hagi de fer, també. Però, és a dir, a nivell pragmàtic, segurament podem córrer més en aquesta línia que en l'altra.
La Unió Europea podia haver incidit de forma decisiva, no sabem si s'hagués evitat o no, però podia haver incidit de forma decisiva a evitar la inestabilitat en el 2014, la inestabilitat d'Ucraïna per entrar en la deriva que es va entrar al Donbass i després amb la invasió de Rússia. Podia haver incidit, i en canvi ho va atiar. I, per tant, això era... És que la dependència de la Unió Europea de l'energia russa és que aconsellava a totes que no féssim això.
Són les 9:49. Farem una pausa i de seguida tancarem la setmana amb Albert Tom, un home que s'ha passat 48 hores al sofà veient els moviments del Papa Lleó XIV, i amb ell repassarem les coses que ens deixa el Papa Lleó.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Arriba la venda privada del Corte Inglés, tan sols fins al 15 de juny. Amb descomptes en més de 1.000 marques de moda per dona, home, infantil, llançaria, accessoris, sabateria, esports, llar. A l'estiu ens hem de cuidar la pell més que mai. Per això tens un 30% de descompte en la protecció solar d'Eucerin Sun Face Oil Control, sèrum ultraviolat 50+. I de vent, en la crema Cicalfate i en la crema reparadora protectora amb factor de protecció solar 50+, de 50 mil·lilitres. A més, si vols veure't genial després d'un dia de platja, aixuga't els cabells amb l'assecador GHD Ionic Velocitat Professional Negre Titani amb un 20% de descompte. El toc final per gaudir d'una vetllada? Tens bosses i accessoris de Bacino, Desigual i Now Lover al 30%, i una selecció de Guess també al 30%. Tan sols fins al 15 de juny a la venda privada. Exclusiva per clients amb targeta al Corte Inglés, a la botiga, web i app. Consulta les condicions. I recorda-ho, aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Doncs això és tot per avui. Adeu, molt bon cap de setmana.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
Y ahora, tasta el blanco de verano, Don Simón.
Visca, el fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El Matí de Catalunya Ràdio.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Doncs fa bona cara, com si hagués estat prenent el sol, però no, ha estat tancat en una sala
de casa,
sofà de casa.
A casa. Ho he vist tot, eh? Ho he vist tot, Ricard. Tot.
Alberto, bon dia.
Sí, home, bon dia, Ricard. Era de, trobo, de gran interès sociològic. No passarà gaires vegades més,
no.
Una cosa així, no? I a més, en alguns casos...
Però tot vol dir per canals de YouTube, per...
Sí, ho he vist tot. Per cadenes convencionals, però a vegades em molestaven els comentaris i he trobat alça la mirada a YouTube, que hi havia un directe, diguem, amb el so ambient, que podia sentir exactament què li deien amb el papa i com entomava ell totes les minis converses que li proposava la gent, no?
I com ho resumiries, tot el que has vist?
Doncs, si et sembla, amb els 5 miracles que ha fet el papa a Catalunya aquests dies.
5 miracles?
5 miracles.
Comencem pel primer.
El primer miracle és el de la transversalitat o com deixar tothom content. Això, clar, jo crec que ha anat molt millor aquesta visita del papa del que es podia imaginar tant l'últim pres de Brians com la primera autoritat catalana, espanyola o religiosa, no? I mèrits perquè vagi passat això. L'agenda, una agenda atapeïdíssima. Jo crec que el papa avui deu tenir moltes ganes d'arribar aquest vespre,
sí, a casa i...
de posar els peus al bidet, sí, sí. Sofar una truita i veure rebalejar Netflix, saps?
De dir, I demà al matí em llevaré tard.
Demà al matí em llevaré tard, no em truqueu demà al matí.
Com és un pijama del pap?
No ho sé. Jo he dit això al bidet o la banyera perquè se'm fa difícil la imatge d'un papa a la dutxa, però vaja, entenc que hi deu passar també. Una agenda que ha anat a la catedral, ha anat a Montserrat, ha anat a la Sagrada Família, però també ha anat a la presó o ha anat al Raval, diguem, no? D'aquesta manera que pogués contactar a contentar tothom. A més, entre una cosa i una altra, ha passat per l'estadi olímpic i ha fet el 6-7.
Sí que l'ha fet, aquell, sí, amb les mans.
El gest aquell,
sí.
Diguem que si encara havia de contentar els joves, doncs mira, encara una mica més. Per cert, un apunt, la gent que hi havia a les grades a l'estadi olímpic, hòstia, a mi em fascinava també des del punt de vista sociològic perquè no me'ls trobo habitualment jo en el meu circuit. Penso, qui són? On són?
Són autocars de gent de fora?
No ho sé, o potser no, a dins d'una ciutat n'hi ha moltes i no són la teva, no, diguem? I
està ben vist.
Això em cridava l'atenció, diguem.
Allà es va cridar, eh? Els del Bisbat de Tortosa, que saludin!
Sí, i sortia des del Bisbat.
Que saludin, sí, sí.
Doncs ara hem de fer una ruta per Catalunya. Sí.
Transversalitat per una agenda tapaïda, però també per uns discursos escapensats fins a l'últim... O sigui, no hi havia detall, eh? Vull dir, que tu et puguis agafar... Que tothom es pogués agafar alguna cosa a favor i que no digui res que irriti prou com perquè anul·li allò que et pots agafar a favor, diguem, no? Parlar d'unitat a Catalunya, però treure-hi a l'últim moment la paraula Espanya. No és el mateix parlar d'unitat d'Espanya que parlar d'unitat, diguem, no? Aquesta cosa. I l'ús del català del primer moment a l'últim, jo crec que ha sigut exemplar per part del papa. Fins al punt que se'm fa molt estrany pensar que tinguessin tota la benedicció en castellà. I que això hagi sigut fruit de canvis d'última hora per les protestes. A mi se'm fa molt estrany, això.
Vols dir que aquí...
Que ja ho tenien, una mica.
Jo crec que ja ho tenien, i potser filtren això per dir, hosti, no pot ser que sigui així, i que llavors encara ens hagi agradat més. Em sembla molt difícil que la diplomàcia vaticana cometés un error d'aquestes característiques i sigui tan fàcil rectificar-ho en uns quants dies. En tot cas, l'ús del català ha sigut exemplar. I fins i tot, per deixar tothom content, home, una certa satisfacció que la policia espanyola hagi impedit que els cantaires participessin a l'espectacle final per poder que cantessin els segadors, diguem, no? Està bé, tenim un motiu per queixar-nos. Bé, transversal.
Tothom content.
Segon miracle. El miracle de la natalitat o de la multiplicació d'infants i nadons.
Sí.
O sigui, jo, perdoneu-me, però...
No diguis mai tants al carrer.
Bueno, perdona, és que estem farts. Quantes tertúlies hem dedicat a la crisi de la natalitat a Catalunya?
S'ha de tenir fills, però és que la gent en té de fills.
Hòstia, un dels països amb la natalitat més baixa de tot Occident, i llavors arriba aquí, i bueno, els de l'equip de seguretat no paraven d'anar transportant. És que això, a més...
Com es tornen?
Com, bueno...
No.
Què
vols dir,
com
es torna? Hi ha una multitud de gent, moltíssima.
Sí, tu dones al nen, un senyor sobre te l'agafa...
I després hem de recordar de tu.
Que van caminant.
Això a Polònia ja va fer el gag.
Sí.
Ja no,
el gag de que canviava.
Que, per cert, aquí... aquest fet ha provocat lapsus lingüístics. Nosaltres vam explicar-ho així, mira.
El Jorge, quants anys té? Té mesos?
Sí, 8 mesos, quasi 9.
Bueno, pues espero... Jo crec que sí que tindreu sort, perquè...
Espero que sí, portem molta estona esperant i espero que sí.
Bueno, és un papa que li agrada molt tocar les criatures.
Oh! Policia!
saps? Això, una mica desafortunada,
desafortunada.
Frase.
Sí, sí. Bé, però jo, la pregunta és d'on han sortit tots aquests nadons? O sigui, potser és l'efecte invers, allò que diuen del Barça, no? El Barça diuen que, per exemple, el gol d'Iniesta, ja has de mirar al cap de 9 mesos el boom de natalitat aquí, com que ja corria el rumor i se sabia que era el centenari de la mort de Gaudí, no m'estranyaria que moltes famílies ho haguessin previst, diguem, un any abans...
Va, 9 mesos.
I dius, hòstia,
corre,
així,
corre.
Així, així, corre, corre, que ja el tindrem fet i ens el podrà beneir.
No, estava calculant. Potser fa 9 mesos devia ser la visita d'Illa...
Això ho he comptat,
no?
I són 8 i mig. Vull dir que algun set mesó també hi devia ser. I llavors s'ha de dir que no beneix només... O sigui, n'hi havia algun de Granadet, eh? Hi havia algun que tenia l'edat de cobercir, pràcticament, eh? Hi havia una mica de tot. Va, tercer miracle. El miracle de la reapropiació de la Sagrada Família pels barcelonins.
Ah, això està bé.
Aquest és molt important. La Sagrada Família, fins ara, era una cosa dels turistes. Gaudí era Gaudí. Alçava amb la mirada, però com alçava amb la mirada quan sentíem a parlar de la Sagrada Família, per enfotre'ns en una mica, saps? Sí, la mona de Pasqua, etc, etc. No, tot això s'ha acabat. Tot això s'ha acabat.
Absolutament. Vull dir,
no hi pot haver ja cap opinió contra la Sagrada Família. I mira que n'hi ha hagut, històricament. Tu saps que a mi m'agrada remenar molt la premsa vintage. I, clar, aquí els grans arquitectes estaven en contra de la continuació de la Sagrada Família.
Buigues,
què diria Oriol Buigues? Vull dir, però què diria Le Corbusier? Què diria Joan Miró? Vull dir,
aquelles protestes contra Sobirats.
Clar, hi havia absolutament...
Som realment un país collorut, eh? Ens agrada molt. Ara, contra nosaltres...
Però està bé, està bé.
Ara, sí, jo sóc testimònia d'aquest miracle. Sí. La frase més sentida és... Ah, doncs hi haurem d'anar, no?
Doncs hi haurem d'anar.
Mira, tinc una proposta...
Jo vaig dir,